Com ja ha dit Jordi, jo represento una mica l'opció, la veu d'aquells que també se'ns va demanar, els que podeu tenir la possibilitat de veure el volum, doncs veureu que no només intervenen tècnics en el tema, sinó també doncs, es va demanar l'opinió d'una sèrie de gent que donéssim la nostra perspectiva sobre el tema dels carrers i els carrers de la ciutat. No? Jo no entraré com ho tenen el contingut del llibre, més aviat intentaré fer una referència una mica més ampla sobre el tema. No? D'entrada, doncs, reconèixer el que va ser la iniciativa del FAT en el sentit de, com us deia fa un moment, d'incorporar en el debat sobre els carrers, sobre un tema que aparentment té un gran contingut tècnic, a peus d'altres persones que també pensen sobre la ciutat, pensen sobre les polítiques urbanes des de perspectives diferents. Per tant, l'agraïment per començar. Després, la coincidència. El llibre, veureu que des de la primera plana diu que el carrer és un espai plurifuncional, per tant, molt divers en les seves utilitzacions, i també una coincidència amb el fet que posa per relleu el llibre de la gran competència que hi ha per aquest espai. La idea de la complexitat creixent dels usos del carrer. I em sembla que aquest és un altre element molt important, no? Aquesta idea de la competència per l'espai, una competència per l'espai que es posa de relleu amb la quantitat d'elements que s'incorporen en aquests carrers, no? que defineixen llocs, que defineixen cursos, que defineixen mobilitats. Alguna reflexió és una mica quasi més enllà d'això. És evident, per exemple, que si mirem els usos dels carrers a Barcelona i el grau de competència per l'espai en els carrers de Barcelona, hi ha una gran diversitat de situacions. Utilitzant el símil que ara deia el Juli Capella, segurament depèn del tamany i de la qualitat de la sala d'estar de cadascú, la sala d'estar comú, que és el carrer, l'utilitzarà d'una manera o d'una altra. No? És a dir, és molt diferent l'ús que es fa dels carrers, per exemple, a la zona de Galvez, de l'ús del que es fa dels carrers a la zona de Ciutat Vella. Perquè hi ha una relació directa, diria jo, entre qualitat d'espais privats, quantitat d'espais privats i necessitat d'utilització de l'espai públic i del carrer. Crec que això és important perquè vol dir que no hi ha un element d'igualtat ni a l'ús del carrer ni al servei que fa el carrer en relació a les diverses persones que la fan servir i viuen. Per tant, un element que crec important a l'hora de pensar en això, i coincideixo també amb els autors en aquesta idea, amb els promotors, és que el debat sobre els carrers no és un debat tècnic, és un debat de caràcter polític i social. No? És a dir, que depèn de com són els carrers, depèn de com es pensen els carrers, depèn de quins elements s'utilitzen, els carrers tenen un tipus de servei o un altre tipus de servei, hi ha algú que hi guanya, hi ha algú que hi perd, i la relació entre costos i beneficis, entre guanyadors i perdedors, varia molt. És evident, per exemple, que l'ús que fa dels carrers els turistes que venen a Barcelona és molt més intens en unes zones de la ciutat que en unes altres. Per tant, hi ha guanyadors i perdedors a l'hora d'imaginar l'èxit de Barcelona com a ciutat turística. No podem considerar Barcelona com una entelèquia, sinó també pels efectes que tenen aquests turistes en l'ús de diversos carrers i els efectes que això té també en com la gent sent aquests carrers. No? Quantes vegades s'ha dit, no?, que d'alguna manera Barcelona està perdent l'ús d'un carrer tan emblemàtic com les Rambles, per exemple, no? per la quantitat, la intensitat d'usos de determinats usuaris, no?, d'aquest carrer. No? Per tant, aquí jo crec que és un element també d'anecdòtica. S'ha discutit moltes vegades també, Mike Davis ho fa amb alguns anàlisis que ha fet sobre les ciutats, Estats Units, etc., l'ús dels elements urbans, que en el cas del llibre aquest es recullen de manera molt exhaustiva, per generar fronteres i diferències en els carrers. No? És a dir, com a vegades l'ús de certs elements, no? Abans es deia el Juli, doncs com amb algunes finestres d'algunes caixes i bancs es posen alguns ferros perquè la gent no s'hi assegui, però de la mateixa manera podríem dir que també hi ha pans que es dissenyen de manera que la gent no s'hi pugui estirar, no? I hi ha, diguem-ne, voreres o formes de pensar els dissenys i els elements urbans de manera que diferenciïn zones de la ciutat amb unes altres i que generin frontera. Crec que també és important, per tant, entendre que no estem parlant, repeteixo, d'elements estrictament de caràcter tècnic, sinó que tenen un contingut polític i que tenen darrere, poden tenir un element que voldria acabar amb això al final, que és aquesta idea de que, en el fons, quan estem parlant dels carrers de Barcelona, estem parlant de la ciutat de Barcelona. Quan estem parlant de quins carrers volem, estem parlant de quina ciutat volem. És a dir, que aquí, com jo crec, i amb això coincideixo també amb l'anàlisi que es fa, no estem parlant d'elements tècnics, estem parlant d'elements polítics, estem parlant, per tant, d'elements de valor. També voldria assenyalar l'element de la seguretat, per exemple. Segurament, si d'aquí uns anys féssim aquest llibre una altra vegada, hauríem de fer un llistat de les càmeres de videovigilància que existeixen a la ciutat, no? Perquè també comença a ser un element de presència urbana molt important, no? I d'alguna manera també una altra de les coses que m'ha semblat que no hi era, que potser m'ha mirat una mica de pressa, però m'ha semblat que no hi era, l'existència no de les pilones aquestes que pugen i baixen, que donen accés a espais especificats, no? Jo crec que aquests són elements importants perquè són elements que comencen a canviar, no?, l'ús dels carrers de manera més automatitzada. Són carrers vigilats, són carrers alguns més segurs, altres més insegurs, que de manera automàtica deixen entrar certs cotxes quan s'hi acosten, o no, només hi poden tenir accés aquells que tenen la targeta. És a dir, això ens marca, i jo recordo quan hi ha hagut la primera autorització per posar càmeres de videovigilància i barreres a l'accés d'una urbanització Sitges, no?, prou coneguda, i la jutge va autoritzar la instal·lació d'aquesta barrera. Evidentment, els que viuen dintre de l'organització tenen un sistema com un Telitac que, quan s'acosten a la barrera, automàticament s'obre, i en canvi aquells que no tenen el Telitac han de parar, han d'identificar-se, encara que vagin a sopar a la casa d'algú de l'organització, hauran de parar, hauran d'identificar-se, hauran de tenir l'autorització per entrar. Ens podem o no imaginar quin és l'ús més democràtic, menys democràtic que poden tenir en certs barris de la ciutat, depèn de com evolucioni el tipus de ciutat que volem, la utilització de certs instruments de caràcter, diguem-ne, d'elements de mobiliari, que poden servir per generar aquestes barreres, aquests accessos o no accessos en determinats llocs de la ciutat. A vegades es fa per protegir precisament el teató i doncs, per pacificar el trànsit, per evitar que hi hagi carrers, diguem-ne, que s'utilitzin com a espai de mobilitat i per millorar la qualitat d'aquest espai, d'aquells carrers, precisament s'intenta impedir l'accés indiscriminat a cotxes. Però això és una, diguem-ne, un ús, una funcionalitat que, sobre la qual podem estar d'acord és els valors que s'expressen al llibre, però potser altres funcionalitats i altres usos no tindrien aquesta mateixa lògica. No? Amb això vull dir que els carrers no només hi ha actors, no? Hi ha un sociòleg francès molt important, que és el Bruno Latour, que diu que a les polítiques públiques ara no només hem de parlar d'actors, hem de parlar també d'actants. Actants. I quan parla d'actants, parla dels instruments, dels elements de caràcter tècnic que modifiquen la correlació de forces entre els actors. No? Per exemple, és molt diferent que amb una persona que l'has de vigilar el tinguis tancat a casa seva o li posis una, diguem-ne, pulsera que permeti controlar-lo per GPS. No? De la mateixa manera que amb un malalt d'Alzheimer ara s'està començant a fer servir, doncs, que una persona que inicia un procés de malaltia d'Alzheimer se li pugui posar aquesta diguem-ne pulsera i quan s'aparti dels recorreguts que té previstos immediatament s'avisa la família que està sortint dels dinaris. Això ho modifica. És a dir, aquesta persona no hauria d'estar vigilada directament, tindrà autonomia, però serà una autonomia vigilada. Per què dic això? Perquè, per exemple, és molt diferent col·locar contenidors als carrers que estiguin, entre cometes, oberts tot el dia i que la gent no els hi pugui abocar sempre tot allò que vulgui, o no tenir contenidors. Jo he viscut temporades relativament llargues en ciutats on no hi havia contenidors i això m'obligava a mi a ser molt més, diguem-ne, compromès amb el tema de les deixalles, perquè m'obligava a pensar quin dia passava el camió del vidre, quin dia passava el camió del paper, a quin dia passaven els residus domèstics, i això, si no passava aquell dia, això m'obligava a quedar en aquell residu de casa. No hi havia contenidors al carrer. Si jo poso contenidors al carrer, o els poso tan fàcilment que a més ni es veuen, amb el qual ja no molesten visualment, potser estic resolent un problema, però n'estic creant un altre, que és la certa sensació de responsabilització sobre un tema sobre el qual demanaria que la gent fos responsable. És a dir, depèn de l'utilització d'un instrument tècnic, ens podem trobar que les polítiques de responsabilitat de la gent en relació als carrers, en relació a la ciutat, poden ser diferents. Per tant, no és només important pensar en termes de l'actuació de la gent en els carrers, sinó de l'ús de certs instruments tècnics com modifiquen les polítiques en un sentit o en un altre. Jo crec que això sí que és important tenir en compte, perquè a vegades tenim una visió tècnica d'aquests elements i no tenen només un contingut tècnic. Acaben tenint conseqüències de caràcter polític. Ara, quan hi havia una certa queixa que els contenidors estaven lluny de molta gent, ara n'hem posat molts més. Ara estan a la vora de tothom. Amb això estem, què estem aconseguint? No sé si això és un èxit o pot arribar a ser un fracàs des del punt de vista de la política mediambiental d'aquesta ciutat. Sí, jo crec que això són elements a tenir en compte. De la mateixa manera que estem molt acostumats a que els carrers tinguin un sol ús, com aquest qui diu. Hi ha molta competència per l'espai, però, per exemple, a mi em va sorprendre molt, com vaig estar a Washington durant 6 mesos, que Georgetown, a diversos carrers de Georgetown, davant d'escoles determinades, de 11 a 2:15, estaran al trànsit sense posar res, simplement amb una mena de conus, i allò era el pati de l'escola. I el pati de l'escola, on les nenes jugaven, era el carrer. Hi havia carrers que de 9 a 11 eren una direcció i de 11 anaven davant d'una altra. Hi havia dies de la setmana que anaven en un sentit dels cotxes i 40 dies de la setmana anaven en un altre. És a dir, aquí sembla que això sigui impossible. Imaginar, doncs, que de cop i volta una zona de determinada de la ciutat està allà i que una escola, que la pensem aquí ara, doncs, amb una quantitat de metres quadrats espectacular, i és molt difícil col·locar una escola a la ciutat de Barcelona, almenys podríem imaginar que una part, diguem-ne, de l'escola podia ser el carrer, i el carrer tindria un ús. Amb això, el que diré també és que, segurament, quan parlem d'innovació, també hem de pensar quin espai tenim, com el podem fer servir i quina multiplicitat d'usos li volem donar en aquest espai. Acabo. Hi ha una frase del llibre que fa Salvador Rueda, que també està aquí, que diu que un dels indicadors de qualitat urbana d'una ciutat s'hauria de plantejar des de la vista del discapacitat, no? És a dir, el discapacitat, és a dir, la persona que té més dificultats de mobilitat, segurament acaba marcant molt els elements de qualitat. Jo crec que això és important. Una ciutat és excel·lent si pensa no només en l'excel·lència des del punt de vista del disseny, sinó en l'excel·lència d'aquests que tenen més dificultats per l'ús de la ciutat. Alguns indicadors interessants darrerament que s'estan discutint a Europa, per exemple, sobre la qualitat urbana, ens diuen que és un indicador de sostenibilitat urbana el percentatge de nens que van acabar a l'escola, perquè indica nivell de densitat, els carrers que són més segurs o menys segurs, com es planifica les entrades i sortides de les escoles, els carrers que donen accés. És interessant. Un altre indicador interessant és seguretat urbana, per exemple. Percentatge de dones que van a peu, percentatge de dones que van en transport públic a partir de les de dormir. Perquè si això funciona, se suposa que el conjunt de seguretat urbana de la ciutat funciona, perquè tu estàs agafant el sector més vulnerable o una especialment vulnerable amb un tipus de transport de mobilitat que no és privat, sinó més públic, que immediatament això genera un canvi al gust dels autobusos dels carrers, per exemple. I és que a partir de les 10 de la nit els autobusos ja no han de parar només la parada, poden parar en qualsevol punt del recorregut, si una persona ho demana. Això augmenta la seguretat, augmenta l'ús del transport. És a dir, aquí el que vinc a dir és com podem repensar també moltes de les maneres d'utilitzar els carrers, no? Perquè ens donin aquest nivell de qualitat urbana que a vegades no depèn només de la qualitat dels materials que fem servir, sinó també de com pensem. Potser amb els mateixos materials podríem canviar també moltes d'aquestes coses. Bé, i acabo simplement dient que segurament quan parlem de quin carrer volem o quins carrers volem per Barcelona, hauríem de tenir sempre al cap quina ciutat volem, no? I per qui la volem, no? I per quin grau de diversitat, per quin grau d'excel·lència, entenent també aquests costos i beneficis que hi ha darrere de cada opció que prenguem, perquè en el fons això puc que ens acabarà donant el sentit de qualitat urbana i d'aquesta millora, no? Que sembla que és el que vol el llibre, aquesta millora del viure a Barcelona i que tothom hi pugui viure amb qualitat. Gràcies.